Fe Historia. Segurament heu sentit a parlar molts cops de l'edat mitjana, de cavallers, reis i reines, guerres i castells, oi que sí? Doncs just després de l'edat mitjana, al segle XV, va començar una època que es coneix com el Renaixement. Es van redescobrir l'art i el pensament dels antics grecs i romans. Es van començar a estudiar la natura i el cos humà molt a fons. Els artistes van començar a fer obres d'art molt ben fetes, molt realistes i amb molta precisió.
Avui dia, si algú sap fer moltes coses i totes les fa bé, la gent encara diu que és un home del Renaixement. I segurament ho diuen pensant en el nostre protagonista d'avui. Us imagineu algú que fos artista i alhora científic, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquitecte, urbanista, naturalista, músic, poeta, filòsof i escriptor? Doncs sí, n'hi va haver un home que va fer història. Sabeu quin és el seu nom? Leonardo da Vinci.
L'any 1452, en un petit poblet d'Itàlia just a tocar de Florència, anomenat Vinci, hi va néixer un nen a qui van posar de nom Leonardo. En Leonardo no tenia cognoms com tenim tots, perquè llavors això del cognom només passava a les cases riques. A la gent més humil només se la coneixia pel nom i s'hi afegia alguna apreciació més, com podia ser el nom del pare, el lloc de naixement o un sobrenom. En el cas d'en Leonardo, el lloc on va néixer, Leonardo da Vinci.
Era un nen que observava amb molta curiositat la natura i s'interessava per tot. Era molt observador. Un nen amb una gran curiositat. I ja de ben petit li agradava molt dibuixar. Dibuixava animals mitològics que ell mateix s'inventava, inspirant-se en el seu entorn. Un cop, en un escut, va pintar-hi el cap de la Medusa, un monstre mitològic que tenia serps en lloc de cabells, i les serps estaven tan ben fetes que semblaven reals. Quan el seu pare el va veure per casualitat, es va endur un gran ensurt.
Ah, oh! Renoi, quin ensurt. M'has fet una broma, Leonardo? D'on has tret aquest escut amb aquestes serps que semblen tan reals?
Ho he pintat jo, pare.
No pot ser. Estan massa ben fetes per un nen de la teva edat.
Que sí, que les he fet jo.
Conscient del talent del petit Leonardo, quan el nen va fer 15 anys, el seu pare va agafar uns quants dibuixos seus i els va portar a un artista que tenia el taller a Florència, a prop d'on ell treballava, Andrea del Verrocchio.
Sí, són força bons. De quin artista són aquests dibuixos?
Artista? Artista no, home, no. Els ha fet el meu fill.
I amb quin mestre n'ha après?
Ho ha fet tot sol.
De debò? Doncs sí, te l'agafo d'aprenent.
I en Leonardo va ingressar d'aprenent al taller d'aquell grandíssim pintor. Al principi, la seva feina només consistia a netejar els pinzells, però de mica en mica va aprendre moltes tècniques diferents de pintura, també d'escultura en bronze i marbre i tècniques i mecàniques de la creació artística. I el treball del guix, del fang, de la fusta, del cuir... En Leonardo ho volia aprendre tot.
Va estar 6 anys en aquell taller i, mentrestant, en Leonardo també estudiava càlcul. Amb el temps, Verrocchio, veient el talent d'aquell jove aprenent, li va començar a demanar que acabés les seves pintures i, ben aviat, l'alumne va superar el mestre. En Leonardo volia saber-ho tot i volia experimentar amb tot i saber-ho fer tot. Tenia una curiositat infinita, però no només sobre l'escultura i la pintura, sinó que també volia saber per què el cel és blau i com viatja la llum i per què es formen les muntanyes i per què badallem o per què serveix cada nervi del nostre cos.
Feia experiments constantment per aprendre coses noves i prenia anotacions de tot, tot i que escrivia d'una manera molt peculiar. En comptes d'escriure d'esquerra a dreta, escrivia de dreta a esquerra, de tal manera que les coses que escrivia es podien llegir bé si les llegia reflectides en un mirall.
Escrius d'aquesta manera perquè ningú entengui les teves anotacions?
No, ho faig perquè escric amb l'esquerra i aquesta és l'única manera per no embrutar el paper amb la tinta fresca passant-hi la mà per sobre.
Ah.
I així era en Leonardo. Experimentava amb una cosa i encara no l'havia acabat, que ja estava pensant en 100 coses noves més. Per això té tantes obres inacabades. Cansat de Florència, Leonardo va intentar posar-se al servei del duc de Milà. I sabent que aquest li agradava participar en guerres, li va escriure una carta oferint-se com a pintor, escultor, arquitecte, enginyer i unes quantes coses més.
I sàpiga, senyor duc de Milà, que també sóc inventor. Li asseguro que puc construir ponts portàtils i que conec tècniques per fer bombarders, canons, vaixells, vehicles cuirassats, catapultes i altres màquines de guerra.
I el duc de Milà el va contractar. Allà, a part d'aquelles feines per a les quals en Leonardo s'havia ofert, també va ser l'encarregat d'organitzar les festes, amb decoracions sumptuoses del palau, amb dissenys de vestuaris espectaculars, i fins i tot es va inventar unes tramoies de teatre, uns conjunts de mecanismes amb politges i maquinàries que canviaven grans decorats en un tres i no res, i deixaven meravellats tots els que ho veien.
Tot i així, alguns el veien com algú especial, potser massa especial. Feia coses que no eren gaire normals a l'època. Per començar, era vegetarià.
Què vol dir que ets vegetarià?
Que no menjo carn.
I per què?
Perquè me'ls estimo massa, els animals.
Quin paio més estrany.
Observava tant els animals que va veure que, a diferència de les plantes, aquests sí que sentien el dolor. Per tant, ni menjava animals ni volia vestir-se amb pells d'animals. De vegades anava al mercat a comprar gallines o un xai per després deixar-los en llibertat. Mentre tothom gaudia d'un bon tiberi en un d'aquells banquets de festa, ell es conformava amb una sopa de verdures, amanides, fruita i pa.
L'enlluernava la bellesa de les dones, però la vida privada només es relacionava amb homes joves i ben plantats, com ell. Era molt net, es banyava sovint i sabia tocar l'arpa i la viola mentre cantava amb una veu molt dolça o recitava poemes.
En aquesta època és quan va pintar el Sant Sopar al menjador del convent de Santa Maria delle Grazie de Milà, una de les seves obres més famoses. Una pintura mural de 4 metres i mig d'alt per quasi 9 de llarg, que representa l'escena de l'últim sopar de Jesús i els apòstols. Però ell seguia fent els seus experiments. Va millorar rellotges mecànics i va dissenyar telers per teixit amb fil d'or, grues i moltíssimes altres eines.
I tal com havia promès el duc de Milà, va dibuixar i dissenyar maquinària per la guerra. Tancs, escafandres per anar per sota l'aigua i fins i tot màquines voladores, algunes semblants als nostres actuals helicòpters i algunes similars al cos d'un ratpenat.
Leonardo, amb què estàs treballant ara? Una nova arma?
He dissenyat un lleó mecànic.
Com dius?
Un lleó que pot caminar?
Ai, no sé pas d'on treus aquestes idees.
Doncs jo no sé pas com és que la resta no en teniu.
A finals del 1499, els soldats francesos van envair Milà i, veient com empitjorava la situació, en Leonardo va decidir canviar de ciutat i se'n va anar a Venècia, on el van contractar com a enginyer militar.
En poques setmanes ja va dissenyar coses totalment impensables, com, per exemple, un invent per poder atacar les embarcacions enemigues per sota de l'aigua, que consistia en una escafandra amb un tub de goma molt llarg per poder respirar. També va dissenyar vaixells de doble paret que els feia més resistents si rebien atacs i projectils d'acció retardada. Molts d'aquests invents no es van poder fabricar llavors perquè no hi havia les tècniques necessàries. De fet, n'hi ha molts que fins fa poc no s'han pogut construir.
Mentrestant, ell seguia pintant i ja començava a ser considerat un gran artista reconegut. Va ser llavors quan va decidir tornar a Florència, on va ser contractat un cop més com a enginyer militar, i va ser on també va fer d'enginyer hidràulic i arquitecte. Va ser una època molt important per a la formació científica d'en Leonardo. Va presentar a la ciutat un projecte per desviar tot un riu, el riu Arno.
I per què hauríem de voler desviar el riu?
En primer lloc, així aconseguirem una via navegable per connectar Florència amb el mar. I en segon lloc, ens permetrà controlar les terribles inundacions que cada 2x3 pateix la ciutat.
I un dia li van encarregar un retrat, el més famós del Leonardo. Segurament, el retrat més famós del món, la Gioconda, un quadre conegut amb aquest nom perquè era un retrat de la dona del comerciant florentí Francesco da Giocondo. Aquest retrat també se'l coneix com la Mona Lisa. Mona és la contracció de Madonna, que era el tractament de cortesia que es donava a les senyores, i Lisa, perquè la retratada es deia Lisa Gherardini.
Aquest va ser el quadre favorit d'en Leonardo. El va començar a fer quan tenia 51 anys i va treballar 3 anys. Quan semblava que ja el tenia acabat, el retocava, perquè en Leonardo era molt perfeccionista. I és un quadre que no va arribar a lliurar mai, perquè fins que va morir 15 anys després, va estar retocant-lo.
Després de Florència, va tornar a Milà i es va interessar moltíssim per l'anatomia del cos humà. Volia saber com funcionava el cos, així que assistia a disseccions de cadàvers per estudiar, dibuixar d'una manera superprecisa l'anatomia i entendre'l. Però va haver d'aturar els estudis anatòmics.
Leonardo, heu rebut una carta molt important.
No tinc temps per llegir-la. Què hi diu?
Que us prohibeixen això que feu d'obrir cadàvers.
Només faré cas d'una cosa així si m'ho diu el papa de Roma. Mentrestant, no em molesteu.
És que la carta és del papa de Roma, senyor.
Ah?
Després de tants anys anant i venint per ciutats d'Itàlia, on havia estat molt sol·licitat com a enginyer, va ser contractat per Francesc I de França. El rei Francesc era un gran admirador de l'obra de Leonardo i per això li va atorgar el títol de pintor primer, enginyer primer i arquitecte primer del rei. Pocs anys després, moria, als 67 anys.
Avui dia, quan parlem d'home del Renaixement, ens referim a algú que domina diferents disciplines i totes amb una certa habilitat. En coneixeu algun d'home del Renaixement? Com en Leonardo, segur que no. Va sobresortir en totes les facetes. La curiositat, les ganes de saber i les ganes d'aprendre i experimentar van fer d'ell el geni que avui dia encara recordem. Leonardo da Vinci va fer història.
Si vols conèixer més sobre Leonardo da Vinci, entra a petitsapiens.cat. Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web. Un podcast de Petit Sapiens.
Insubstituïble, insubstituïble. A l'escola pren el que és millor. Un bon got de llet, sí que sí, senyor. Pel teu creixement no hi ha res tan bo.
A l'escola, llet natural, insubstituïble. Programa de consum de llet a les escoles de la Unió Europea. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya.